Radio Estel.
Del Camp a Taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Benvinguts a un nou programa de Del Camp a Taula. Precisament és el que fa el número 40. Ho dic més que res perquè a mi m'agrada molt els números rodons. Les cooperatives agràries catalanes han denunciat que el sector no podrà assumir un increment de més del 150% en la contractació de l'electricitat, ja que podria suposar un sobrecost anual que giraria al voltant del 1 milió d'euros per a la indústria cooperativa. Aquesta preocupació es produeix arran del Reial Decret del Ministeri d'Indústria que modifica les tarifes de la llum, augmentant el preu de la potència, la part fixa, i abaixant el preu de l'energia, la part variable. L'increment de la part fixa que s'ha aprovat és molt superior al del cens de la part variable i afecta tant a les cooperatives de poca dimensió com a les grans indústries. En un sector com el primari, en què els costos de producció són cada vegada més elevats i, en canvi, els marges de benefici més escassos, notícies com aquesta no són bones. De tota manera, aquesta notícia no és bona per a ningú, ni pels pagesos, ni les empreses, ni la societat en general. Potser el bo és que tots plegats haurem d'aprendre a estalviar i controlar l'ús i la despesa del llum.
Del Camp a Taula. L'entrevista.
Ja fa un temps que es parla del canvi climàtic. I la veritat, veient la tardor que ja fa uns anys que tenim i les altres èpoques de l'any, sembla que aquest s'està produint. Per parlar d'aquest tema, tenim avui a Salvador Samitier, director de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Bon dia, senyor Samitier, i benvingut al nostre programa.
Molt bon dia i moltes gràcies per convidar-nos.
És que és un tema que creiem de tota l'actualitat i veient el... Això de que l'octubre, a finals d'octubre, encara hagis d'anar amb màniga curta, no, hi ha molta gent que encara no ho entén, això.
Són símptomes, és a dir, sempre fem la precaució de que el que passa en un any concret no es pot agafar com un indicador, no? Perquè és evident que hi ha una variabilitat interanual, però sí que és cert que quan es miren les dades hi ha una perspectiva més àmplia de 10, 20, 30 anys, doncs sí que s'observa uns fenòmens de canvi en el clima i, en el nostre cas, doncs, un cert escalfament, no? I un cert allargament també en quant a les estacions aquestes amb unes temperatures més podem dir, més suaves, no?
Sí.
Per nosaltres.
Què és el que va dur el govern català a crear aquesta oficina i quines són les seves funcions?
Bé, l'oficina es crea pràcticament a finals de l'any 2006, i, de fet, és una decisió una mica del govern de Catalunya per posar-se al dia o per crear un instrument que li permetés també adequar-se al que estava passant en el nostre context primer europeu i també a nivell mundial. Penseu que uns anys abans, en el 2002, la Unió Europea ratifica el protocol de Kyoto, que entra en vigor a nivell mundial el 2005, i, per altra banda, també en aquest mateix any, en el 2005, entra en funcionament a la Unió Europea el que va ser el mercat, bueno, el que és el mercat de dret de comerç d'emissions amb la primera fase, no? Per tant, d'alguna manera, a nivell mundial i europeu, doncs, es anaven gestant tota una sèrie de polítiques i tota una sèrie d'actuacions que aconsellaven també que el govern de Catalunya tingués un instrument, que és l'oficina. Llavors, l'oficina, bàsicament, és un òrgan tècnic. La seva funció és la de proposar dins d'aquest marc de compromisos europeus i mundials, doncs, quines han de ser les polítiques a Catalunya en matèria del canvi climàtic, sempre molt concertadament amb la resta de departaments que tenen competències en els àmbits sectorials, avaluar de quina manera estem avançant amb aquestes polítiques, ja sigui també a nivell quantitatiu amb les emissions o ja sigui a nivell de com s'estan portant a terme aquestes polítiques sectorials que tenen incidència amb el canvi climàtic, i després també l'oficina actua com una secretaria, perquè el govern també crea el mateix any la Comissió Interdepartamental de Canvi Climàtic, que és l'òrgan polític, no?, on hi ha representants dels departaments més implicats en els temes relacionats amb el clima, i l'oficina actua com a secretaria d'aquest òrgan més polític.
Parlant d'aquests departaments més implicats i sobretot en relació amb el nostre programa, el canvi climàtic està afectant ja l'agricultura i la ramaderia o ho farà a més llarg termini?
No, a veure, el canvi climàtic és que sempre de vegades la gent té una percepció més de futur, no? És a dir, quelcom que passarà. De fet, ja hem de parlar en present, no? És evident que en el futur poden succeir més coses en funció de què és el que fem ara, però els impactes del canvi climàtic ja els observem ara arreu del món i, per tant, també a Catalunya. I en el cas d'aquelles activitats que tenen una relació molt més directa amb el que és el clima i que estan més subjectes, doncs, evidentment, és més important. I, per tant, a l'agricultura també ja comencem a observar canvis i determinats impactes. Amb l'agricultura, podríem dir que, per un costat, clar, nosaltres l'escenari que es projecta és un escenari d'increment de temperatura i de menys disponibilitat de recursos com pugui ser l'aigua, no? Per tant, per exemple, el que siguin els cultius de secà, doncs és evident doncs, que poden patir aquesta situació, és a dir, són condicions que van en contra i, per tant, poden veure compromès a la seva productivitat, no?, en aquelles comarques com la Segarra, d'això, doncs un cultiu de cereal i d'això. En el cas, per exemple, un altre cas, el tema de la vinya i l'olivera, cada cop és més freqüent haver d'anar al rec de suport, perquè amb la pluviometria existent no és possible poder mantenir-ho, no? Per tant, és un altre impacte que estem observant en les àrees més seques. El que passa que també el regadiu també es pot veure afectat, perquè, com li comentava, com que el recurs d'aigua és un element que ja a casa nostra ja és un tema important i difícil, no?, de gestionar, doncs en un escenari que encara es tensiona més, doncs és evident que la disponibilitat del recurs d'aigua serà més compromesa i, per tant, en el cas del regadiu també podem tenir alguns problemes, no? També tenim altres efectes, que una de les coses que també s'observa des de fa temps és la reducció de les gelades, no? I, per tant, això que pugui semblar en principi positiu, però hi ha determinats cultius, com puguin ser pomeres o cirerers o presseguers, doncs, que necessiten en determinades èpoques de l'any que es produeixin aquests fenòmens de més fred. Si no els tenim, doncs també la seva producció, la seva productivitat es veu compromesa, no? Per tant, com veu, és a dir, diferents efectes, però sí que ja els estem observant. I per també un altre, que potser la gent coneix més, com el cas de la vinya, des de fa temps hi ha un avançament de l'època de la verema i, per altra banda, els viticultors estan movent-se cap a, o bé en altitud o bé en latitud, és a dir, més cap amunt o bé més cap al nord, justament perquè aquest increment de temperatura els afecta doncs, el nivell de sucre en el raïm i, per tant, les característiques organolèptiques que pugui tenir el vi, no? Per tant, són elements que ja ens trobem avui, no?
Amb això de la vinya, en canvi, aquest any, com que ha plogut tant, ha anat més endarrerida. O sigui, que això va per anys, no? El que passa és que... que a vegades també el que la gent no diferencia, allò quan parles, és meteorologia en climatologia,
sí,
que són dues coses diferents.
Exacte. Nosaltres, quan parlem de que es produeixen aquests fenòmens, pensa que estem parlant de tendències observades pràcticament en sèries que han de tenir uns 30 anys. Mm-hmm. És a dir, que per parlar de clima, el que has de veure és que una determinada tendència es va consolidant amb aquests terminis de temps. Això no vol dir que dins d'aquest període de 30 anys no hi hagi anys que siguin diferents, però el que sí que permet veure amb sèries llargues, i aquest és un dels punts i on s'està treballant molt també és en obtenir sèries llargues, és veure quina és la tendència, no? I llavors el que s'observa amb el cas del vi doncs és aquesta tendència. Per exemple, encara que no sigui agricultura, l'any passat vam tenir un any de neu, per exemple, excepcional, no? És a dir, vam tenir moltes nevades. Però si vostè mira la tendència dels últims 30 anys observarà doncs, que la inhibició i l'increment de temperatura fa més difícil poder mantenir una per sota del que serien els 1.800 metres, costa més poder mantenir aquesta activitat. No? Per tant, sempre hem d'anar a un clima, mai parlem d'un any, sinó sempre molts anys, no? Per poder apreciar si realment el com està succeint o no. Però aquests efectes que li he estat indicant ara són constatacions observades en aquests períodes ja més llargs del temps.
I de retruc afectarà el canvi climàtic a l'alimentació, ja que hi haurà productes que desapareixeran, com bé deia, sí, i apareixeran d'altres, no?
Sí, perquè a veure, també hem de pensar que amb el tema de l'alimentació el món és global, no? Per tant, de vegades ens podem veure afectats per fenòmens, en aquest cas vinculats al canvi climàtic, que no passin, que no estiguin succeint a casa nostra. Per exemple, sembla que va ser l'any passat o fa dos anys, va haver un fenòmens inusuals de sequera a Rússia, amb una disminució quant a la producció de cereals importants. Allà també s'està observant doncs, que s'estan produint fenòmens que mai havien tingut, onades de calor, fenòmens de sequera, i per tant va haver una reducció molt dràstica en quant a la producció de cereal. Això unit a fenòmens també que existeixen, especulatius, etc., va donar lloc a un increment en quant al preu del pinso. I per tant, en el Mercolleida doncs, es van produir uns increments substancials d'això que va afectar, evidentment, doncs, els ramaders doncs, aquest tema. No? Per tant, amb els fenòmens d'alimentació, com que també és un món global, ens podem veure afectats per aquests fenòmens que no estiguin passant a casa nostra. No? I per tant, hem d'analitzar quina és la nostra vulnerabilitat enfront a aquests elements.
I la salut de les persones? Perquè moltes vegades va lligat alimentació amb salut.
Sí, a veure, en el cas de la salut no lligaria tant amb la, diguéssim, per un problema... Bueno, és evident que hi ha determinats llocs del món en què ja estan en una situació, podem dir-ne, precària en quant al subministrament d'aliments, que uns fenòmens més intensos de sequeres, podem parlar amb alguns països doncs, d'Àfrica o de l'Àfrica subsahariana, etc., que és evident que, clar, si estàs en una situació molt al límit, una variació en un sentit d'encara més sequera o més això et pot tensionar. No és el cas, podem dir, nostre. Tenim un potencial d'una cadena alimentària en aquest aspecte més sòlida, però el que des del punt de vista de salut i directament vinculat al canvi climàtic, el principal problema que poden tenir a Catalunya i en general als països de la Mediterrània seria l'increment de temperatura i els fenòmens de les onades de calor. Aquest seria l'element que afecta la salut més intens. I després també un altre indirecte, que és en aquelles territoris, en aquelles zones urbanes, bàsicament, on la qualitat de l'aire és pitjor, el que sí que també s'observa és que si incrementa la temperatura, doncs, diguéssim, els efectes d'aquesta contaminació que tenim és més accentuada, no? És a dir, el que fa és accentuar un problema que ja tens, que en aquest cas és la qualitat de l'aire que hi hagi, no?
I en el cas dels boscos, el canvi climàtic pot tendir cap a la desertització i si els incendis forestals acceleren el procés?
És evident que un escenari en el que tens un increment de temperatura t'aboca a un escenari de més aridesa, no? Per tant, des d'aquest punt de vista és evident que el risc de l'incendi augmenta. Això és una altra cosa, és que aquest incendi es produeixi, perquè pots tenir altres mitjans doncs, per evitar-lo, però és evident que el risc en aquest escenari és més elevat. I, per altra banda, també el que s'està produint és un canvi, és a dir, de vegades en quant a les espècies que trobem en els boscos. No? És a dir, d'alguna manera la visió és que anem cap a un tipus de bosc més de menys arbre, podem dir, més amatollat, no? Més de matoll, més aquest element justament per aquest element d'aridesa. També s'observa que les espècies forestals s'estan movent, és a dir, cap al nord i en altitud. És a dir, s'estan trobant espècies que estan pujant a la muntanya per trobar aquest òptim climàtic més baix, no? D'una temperatura més baixa que la que tenen en la situació, diguéssim, en el lloc que fins ara era tradicional.
Fem una petita pausa i tornem amb el canvi climàtic.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impulsa el sector agrari.
A Mafriseu entenem que l'alimentació és, sobretot, salut. Per això som una indústria càrnia amb els màxims segells de garantia de la Unió Europea i la certificació de producció ecològica. El respecte pels animals i del nostre territori són bàsics per nosaltres, perquè sense control no hi ha garantia. Mafriseu, la carn ecològica de la Seu d'Urgell. Vedella, poltre, corder i porc. Qualitat i cura des del 1961. Informa-te'n al 973 35 14 92. El projecte Quilòmetre Zero, fet al costat de casa, de Saja, ofereix els millors productes de proximitat directament del productor a casa. Entri a la web www.km-0.cat i faci la seva cistella online amb els millors productes de proximitat amb garantia d'origen, frescos i de qualitat. Quilòmetre0.cat garanteix qualitat i proximitat. Del camp a taula, amb Isidre Font.
Continuem parlant amb el senyor Salvador Samitier sobre el canvi climàtic i ara entraríem amb el tema del nivell dels oceans, que sembla que està augmentant pel desglaçament dels pols, i una mica en què pot afectar. I també s'ha dit que si pujava el nivell dels oceans i el mar en algunes zones que ara són terra poden desaparèixer. Això és alarmisme o realitat? Perquè em sembla que la zona del Delta de l'Ebre i tot això quedava afectada, segons els estudis.
Sí, a veure, en el cas dels oceans, doncs, evidentment no s'escapen d'aquesta tendència a l'escalfament. Els oceans, diguéssim, a l'aigua té una inèrcia molt gran, per tant, els hi costa més escalfar-se, però el que després també tenen una gran capacitat de retenir aquest calor. Aleshores, per un costat tenim que aquest increment de la temperatura dels oceans està provocant, i en general, per un costat, un desgel, i per l'altra banda, una dilatació de l'aigua, augmentar la temperatura, els cossos es dilaten. Aquests dos fenòmens conjugats ens donen un increment del que és el nivell del mar. De fet, amb l'últim informe publicat pel panell intergovernamental de canvi climàtic, que ha sortit fa molt poquet, doncs en el que va anar del 1900 fins a l'any 2000 s'ha incrementat, ha augmentat 19 centímetres, ha augmentat el nivell del mar, que això, tenint en compte l'extensió enorme, vol dir un fenomen molt, molt important, no? de dilatació, i s'espera que pugui pujar. I, per altra banda, també, els oceans el que se'ls està passant és que estan absorbint CO2, per tant, estan actuant com un embornal, però s'estan acidificant, no? Per tant, aquest fet també influeix molt amb el que pugui ser determinades espècies de plàncton i, per tant, en definitiva, amb la cadena tròfica i, per tant, també, diguéssim, amb les espècies que poden ser comercials. Nosaltres, en el Mediterrani, el que també s'està observant és un fenomen que en diuen de tropicalització de les espècies, és a dir, estem trobant a les nostres costes espècies de peixos més típiques, que eren més típiques en el passat de zones més calentes i les estem trobant ja amb normalitat a les nostres costes. No? Sobre el tema que em comentava, de que evidentment l'increment del nivell del mar pot afectar a zones molt planes o que estan molt a prop del nivell del mar, és evident. En el cas de Catalunya, doncs, el delta, és a dir, el delta té doncs, fenòmens que actuen alhora i, diguéssim, en el mateix sentit. Per un costat, com que té menys aport de sediments, el fenomen de subsidència augmenta i si per altra banda el nivell del mar també augmenta, doncs, doncs evidentment encara aquesta pressió és molt més elevada, que es nota, doncs, per exemple, la cunya salina, és a dir, l'entrada de l'aigua de mar dins dels aqüífers, doncs encara s'accentua i per tant és un problema que tenim, i a part de que a la costa en general el fet de que s'hi incrementi el nivell del mar davant de fenòmens, diguéssim, de tempesta, doncs les llevantades, per exemple, la força que tenen és major perquè ja estàs partint d'un nivell del mar més elevat. I això que veiem aquí també succeeix en altres llocs del món, fins i tot podríem dir bastant més dramàticament, perquè algunes, per exemple, algunes illes del Pacífic, de tipus coralí, que pràcticament estan al mateix nivell del mar, d'alguna manera estan condemnades a ser inviables per als habitants que en aquells moments estan allà.
I podem dir que els humans hem accelerat aquest canvi climàtic amb l'efecte hivernacle?
Sí, justament amb aquest informe que li deia que va aparèixer el 27 de setembre, que és el primer volum del cinquè informe, és molt taxatiu. És un document que han participat més de 800 científics i les evidències ens porten aquí. Parlen de que amb la terminologia és extremadament probable. Això vol dir que estan segurs entre un 95 i un 100% de que l'activitat humana ha alterat d'una manera molt notable la concentració dels gasos d'efecte hivernacle, el CO2, el metà i altres gasos, i això és el principal responsable del canvi climàtic que tenim nosaltres ara, sense menys tenir que també existeixen altres fenòmens naturals que també incideixen en el clima, com ho han incidit sempre. Però en aquest cas, el factor diferencial en aquest canvi climàtic és l'activitat de l'ésser humà.
I es pot fer alguna cosa per endarrerir el procés o és irreversible?
Per endarrerir-lo és complicat. És a dir, perquè abans li deia que, doncs, que per veure les tendències del clima hem de mirar sèries d'uns 30 anys. És que el clima té una gran inèrcia. Per tant, és evident que tots els gasos d'efecte hivernacle que hem abocat a l'atmosfera estaran molt de temps aquí, no? Per tant, hi ha una certa irreversibilitat en determinats fenòmens que observarem. Ho hem alterat, i d'alguna manera podem dir que ho hem alterat per sempre o per uns terminis de temps prou amplis. El que sí que està amb les nostres mans és no fer el problema més gran. És a dir, el que s'ha intentat durant aquest temps és intentar treballar perquè l'increment de temperatura mitjana global no pugi més de 2 graus centígrads a la mitjana global del planeta. Perquè es considera que aquests 2 graus, els efectes podrien ser gestionables, no? Mm-hmm. De totes maneres, tal com ens estem comportant ja amb els escenaris, semblarà difícil poder limitar-ho això a aquests 2 graus, no? Per tant, sí que ens estem en aquesta situació. Ara, podem fer coses? Sí, però això passa a nivell mundial per una redefinició, sobretot, del nostre model energètic, que fins ara ha estat pràcticament assentat sobre els combustibles fòssils. Si sense això serà complicat, diguéssim, canviar aquesta tendència.
I s'estan realitzant campanyes de comunicació i informació de la situació? Que la gent sigui realment conscient del que estem fent?
Probablement...
I del que està passant, clar.
Probablement insuficients. Sí que s'estan fent actuacions a tots els nivells, des del el món local també és molt actiu. Hi ha molts ajuntaments amb una iniciativa europea del Pacte d'Alcaldes i, per tant, de fer actuacions per reduir i per conscienciar, també a nivell de la Generalitat, de l'Estat espanyol, a nivell europeu, però probablement no són suficients. Encara no ha acabat de quallar, probablement, aquesta idea que li deia abans, que el canvi climàtic no és quelcom que passarà, sinó que és alguna cosa que ja està succeint en aquests moments. La gent potser encara es deixa portar excessivament per la percepció que té d'un any en concret i no per, diguéssim, una visió una mica més a llarg termini. És possible que calgués fer algun tipus d'actuació amb més freqüència o amb més intensitat perquè la gent fos conscient que estem parlant d'una situació real, no fugint de vegades dels elements catastrofistes. Jo mateix he parlat, doncs, que hi ha uns determinats efectes, però tampoc cal avui un tema de que és una catàstrofe, o que, no, que perquè si quan és una catàstrofe no hi ha res a fer, no? Que hi ha elements a fer i, per tant, consciència sobretot dels elements d'estalvi, d'eficiència energètica i eficiència en l'ús dels recursos. Tot això ens pot reduir aquest impacte i, per altra banda, en el cas que tinguin lloc, també ens posiciona millor per ser menys vulnerables a aquests impactes.
I per últim, i perquè els nostres oients tinguin consciència d'això que estem parlant, quin planeta ens trobarem d'aquí 50 o 100 anys?
Això és difícil de dir perquè ningú té una bola de cristall, no? I els models i els científics i això el que intenten és no fan previsions de futur o intentant adivinar, sinó intenten analitzar segons quin escenari fem i segons quin sigui el nostre comportament en què ens podem trobar. El que sí que sembla clar és que si no es produeix aquesta inflexió, aquest canvi, el que sí que sembla evident és que el món, en general, diguéssim, serà un món molt més tensionat. És a dir, com que el tema del canvi climàtic pot afectar doncs, a la producció o afecta la producció d'aliments, afecta la distribució i de les precipitacions i, per tant, a la gestió de l'aigua. Pot afectar amb determinats fenòmens extrems que incideixen directament sobre la població, sobre les infraestructures. Si això ho unim amb un món en què hi ha un increment en quant a la població, és a dir, la tendència és que en els propers aquests anys augmentem la població, i per altra banda, a una major demanda per part d'aquesta població perquè vol tenir uns estàndards de qualitat de vida més alts, tot això junt ens aboca a un escenari de més tensió en quant a l'ús dels recursos. I en el món, doncs, quan hi ha més tensió, doncs, augmenta la probabilitat de que hi hagi conflictes justament per la gestió i per l'aprovisionament d'aquests recursos. D'alguna manera, podem dir que aquest és l'escenari en el qual, si no fem res per canviar aquest model basat en els combustibles fòssils i un ús molt exagerat i malbaratat dels recursos, doncs ens pot portar.
Doncs agraïm a Salvador Samitier, director de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, que ens hagi parlat en profunditat d'aquest fenomen.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
Els preus agraris. Cereals i lleguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el dimarts 22 d'octubre, el blat farratger no ha cotitzat. El blat de moro francès ho ha fet a 190 euros per tona, baixa 5 euros. L'alfals granulat a 170 euros per tona es manté. La colza importació a 264 euros per tona puja 6 euros i la garrofa a 200 euros per tona repeteix preu.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja cotitzat aquesta setmana a 1,20 euros al quilo, mentre que el groc a 1,27 euros al quilo, mantenint-se en els dos casos en relació a la setmana anterior. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 1,99 euros al quilo i el groc a 1,89 euros al quilo, repetint respecte a la darrera setmana. La gallina pesada ha marcat 0,57 euros al quilo i el gall 0,18 euros al quilo, mantenint, en els dos casos, la cotització en relació a la setmana anterior.
Ous.
El preu per dotzena a la Llotja de Bellpuig a la categoria XL, els de més de 73 grams, s'ha fixat aquesta setmana a 1,04 euros. A la categoria L, de 63 a 73 grams, a 0,76 euros. A la M, de 53 a 63 grams, a 0,71 euros. I a la categoria S, de menys de 53 grams, a 0,56 euros. Tots els preus repeteixen respecte a la setmana passada.
Ubi.
A l'escorxador de Mercabarna, el xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 8,60 euros el quilo per canal. El de 10,6 a 12 quilos a 8,20 euros quilo canal. I el de 12,1 a 14 quilos i mig a 7,25 euros el quilo per canal. Tots els preus baixen, per tant, mig euro. El cabrit s'ha fixat a 12,80 euros, mantenint-se en relació a la setmana anterior.
Conill.
El conill jove de 1,750 a 2,2 quilos ha cotitzat a la Llotja de Bellpuig aquesta setmana a 2,35 euros al quilo. Repeteix el preu.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel.
Hola, som en Josep Rovira
i en Jordi Hortal,
escolans de Montserrat.
Divendres 15 de novembre
cantarem a la nit de Ràdio Estel
i Catalunya Cristiana
a l'Auditori del Fòrum de Barcelona.
Us hi esperem.
Segona edició de la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any comptarem amb l'actuació de l'Escolania de Montserrat. Serà el 15 de novembre a l'Auditori del Fòrum. Recorda-ho, el 15 de novembre arriba la nit. I creus? Vine.
Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, l'entrevista al cardenal alemany Walter Kasper. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat.
Ràdio Estel.
L'actualitat.
El Departament d'Agricultura recorda que està obert el termini de sol·licituds de plantació de vinya de la Reserva de Drets de Catalunya fins al proper dimecres 30 d'octubre. Es poden acollir a aquesta convocatòria tots els viticultors catalans que disposin de superfície a plantar amparada en una denominació d'origen. La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha denunciat que des de que va entrar en vigor la pujada dels tipus de l'IVA per a determinats productes al setembre de 2012, la situació ha esdevingut insostenible per al sector de planta viva, que de sobte ha vist augmentat aquest impost un 13%, passant del 8 al 21%. Per a la Federació és imprescindible que, com a mínim, a discrimini mantenint dos tipus d'IVA diferenciats en funció de si la flor i la planta es comercialitza directament on s'aplicaria l'IVA reduït o si s'elabora artísticament on s'aplicaria l'IVA general. S'acaben de lliurar els guardons de la pesca catalana, que atorga anualment el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. En l'edició d'enguany han estat reconeguts amb la Medalla de la Pesca Catalana el cuiner i xef del restaurant El Celler de Can Roca, Joan Roca, per la seva tasca de difusió dels productes catalans del mar. El president del Fòrum Marítim Català, Toni Tió, pel seu suport i empenta a totes les activitats relacionades amb el mar, sobretot les relatives a la pesca extractiva. El pescador i armador Rafael Elco, per tota una vida lligada al món de la pesca. I el patró major de la Confraria de Pescadors de l'Ampolla, Josep Molina, per la tasca com a president de la Federació Territorial de Tarragona durant 25 anys. D'altra banda, s'ha concedit la placa de la pesca catalana al programa Blau Marí, produït per la Cala RTV i Amposta Ràdio, i el grup DAM, per la seva campanya publicitària de la cervesa Estrella DAM, en la qual sortia el Cesc Fàbregas, en la que es dignifica i promociona la pesca catalana litoral i els seus pescadors. L'antiga fàbrica Moritz de Barcelona ha acollit la presentació de la primera fase de l'estudi nutricional de les receptes del corpus del patrimoni culinari català, un treball de recerca endegat per la Fundació Institut Català de la Cuina i de la Cultura Gastronòmica, entitat editora del Corpus i impulsora de la campanya Cuina Catalana Patrimoni de la Humanitat, candidatura UNESCO 2014, en col·laboració amb l'Àrea d'Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya, la UOC, que dirigeixen respectivament els doctors Alicia Aguilar i Francesc Xavier Medina. Aquest treball de recerca nutricional que està desenvolupant la UOC amb les receptes del corpus com a base s'erigeix amb personalitat pròpia, com una nova bona pràctica de salvaguarda del patrimoni culinari català. Aquesta nova bona pràctica s'afegirà al llistat d'accions d'identificació, documentació, investigació, transmissió i conservació del patrimoni culinari que porta a terme la Fundació Institut Català de la Cuina i de la Cultura Gastronòmica, des d'allà fa molts anys, amb la col·laboració de diversos agents, i que conformen tot allò que és sòlid i substancial per poder demanar a la UNESCO que reconegui la cuina tradicional catalana com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat en la modalitat de bones pràctiques.
Et veig tranquil. Es nota que ets client de Grocaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. Agrocaixa, impulsa el sector agrari.
Oliveres Centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantoio. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com. Contacte i comandes a info@closdelatorre.com i al 972-510369. El producte.
En aquesta secció que oferim cada setmana amb la col·laboració de Mercabarna, avui parlarem del pebrot, una hortalissa de colors variats segons l'estat de maduresa i amb una mida d'entre 5 i 8 centímetres de diàmetre i 8 i 15 centímetres de llargada. El seu valor nutricional és de 22 calories per cada 100 grams. L'estacionalitat va de maig a octubre a l'aire lliure i de novembre a abril en hivernacle. El pebrot té una digestió una mica lenta, ja que es queda unes 3 hores a l'estómac. També estimula la secreció gàstrica i, pel seu volum, distensiona l'estómac produint sensació de sacietat. Es tracta d'una espècie d'origen americà tropical, però actualment s'ha estès a tots els tròpics, on creix des del nivell del mar fins a altituds de 1.800 metres o més. Els principals productors de pebrot són la Xina, Turquia, Mèxic, Nigèria, Espanya i els Estats Units. A l'estat espanyol es cultiva Andalusia, Comunitat Murciana, País Valencià, Extremadura, Castella-La Manxa i les Illes Balears i també a les Canàries. El volum de comercialització a Mercabarna va ser l'any passat de 2.662 tones anuals.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel. El plat.
Aquesta setmana portem unes postres en les que s'utilitza una fruita de temporada, la mandarina. Què tenim avui, Mercè, amb les mandarines?
Doncs mira, Isidre, avui farem un pastís de mandarina i xocolata, per llepar-se els dits, eh?
Sí, sí. Ja, com sempre dic, ja sí que sóc
redundant. El que sigui.
Passa que al ser postres tens gana, però...
És una gana
esperant...
dolça, eh?
Sí, estàs esperant els altres plats.
Doncs, si et sembla, repassem els ingredients que necessitem per fer aquest pastís de mandarina i xocolata. Primer de tot, el suc de 3 mandarines, la pell de 2 mandarines, 250 grams de sucre, 3 ous, 100 grams de mantega a temperatura ambient, un iogurt natural, 250 grams de farina, un sobre de llevat, un pessic de sal, xocolata negra i també nata.
I pels oients que els agradi barrejar gustos, com seria aquest cas, i que estiguin interessats en el plat, com el poden elaborar?
Doncs mira, Isidre, posem primer de tot en un bol el sucre i els ous. Els batem amb unes barnilles. Afegim la ratlladura i el suc de les mandarines, el iogurt, la mantega desfeta al microones, la farina tamisada amb un colador, el llevat i el pessic de sal. I ho barregem i deixem reposar una estoneta. El preescalfament al forn ha de ser de 180 graus, eh? I engreixem un mollo amb mantega per evitar que s'enganxi. Aboqueu tota la mescla anterior dins del mollo i deixeu-lo coure entre 25 i 30 minuts. Quan la superfície estigui daurada, se li ha d'introduir un escuradents i si us surt net vol dir que ja està cuit. Un cop fred, desmullem. Per fer el bany de xocolata, Isidre, poseu la xocolata a trossos, juntament amb la nata al foc, al bany Maria, com sempre, fins que estigui fosa la xocolata. Escampeu el bany sobre el pastís i ja estarà llest per menjar. Per cert, recordeu que si teniu una recepta tradicional o bé un plat favorit i el voleu compartir amb nosaltres, ens ho podeu fer enviar a la web del programa delcampataula@radiocel.cat. Només queda dir bon profit.
Bon profit.
Productes de proximitat.
En aquesta secció, que compta amb la col·laboració de Saja, parlarem de la llet fresca i ho farem amb Vicenç Manent, de l'empresa La Llet 10 de Cardedeu. Bon dia, senyor Manent.
Bon dia.
Quan decideixen dedicar-se a la comercialització de llet fresca i d'on procedeix aquesta?
Bé, ara fa uns 3 anys i mig, dos ramaders d'aquí Cardedeu, d'aquí el poble, jo i un company doncs, vam decidir doncs, que havíem de valorar el nostre producte, en concret la llet. Aleshores, per sortir al mercat vam pensar, doncs, una llet fresca, és el que ens demana la gent i és el que podria fer falta.
Val. I aquesta llavors procedeix de les vostres explotacions?
Correcte. Sí, sí, és una explotació familiar, a la qual doncs, hi ha unes vaques amb un benestar doncs, idoni, perfecte, i doncs, part d'aquesta llet doncs, la pasteuritzem, l'homogenitzem i la repartim.
Suposo que lligat amb lo de producte de proximitat va l'eslògan que tenen, que és la llet acabada de munyir. I també una mica per què el nom de Llet 10.
Sí, com bé deies, és la llet precisament acabada de munyir. Nosaltres, els nostres clients, tots són clients del voltant de Cardedeu. Actualment doncs, estem doncs, als pobles del voltant, com Granollers, Llinars, La Garriga, Sant Celoni, Les Franqueses, Palau Tordera, La Roca, Montornès, Vallromanes, aquestes les poblacions del voltant de Cardedeu, que és a les que els estem subministrant la llet. I aleshores, producte fresc i de proximitat més bé impossible. Els nostres clients, nosaltres els anem a veure 2 cops per setmana. Vull dir, ells tenen el 100% la garantia de que el producte és fresc. Respecte al nom de Llet 10, una mica anava, és un joc de paraules, una mica anava vinculat a la gent de Cardedeu que ens coneix de tota la vida. Ja saben que Cardedeu és la paraula davant i el número darrere. En aquest cas, doncs, vam comptar Llet 10, Llet de Cardedeu. També podríem dir que Llet 10 doncs, és una llet excel·lent, una puntuació d'un 10, immillorable.
Sí, sí, no, és que jo quan estava llegint la introducció i explicant-ho, ja dic, mira, he fet un rodolí i justament és el que han fet vostès, no?
Bueno, és allò que ho havies vist en altres establiments i la llet de Cardedeu o la gent de Cardedeu ho identifica, identifica el 10 de Cardedeu.
I quines característiques té aquesta llet?
Bé, com et deia, doncs, és una llet fresca, o sigui, la pasteuritzem i l'homogenitzem. Tothom sap el procés de pasteurització quin és, i l'homogenització, al fi i al cap, que és possiblement el que la competència, alguns d'ells no acaben de fer-ho, és la dispersió dels glòbuls de greix a la pròpia llet de manera uniforme, i així ens evita que es faci el tel de la nata en el moment que es reposa. Vull dir, això li dona bueno, una immillorable digestibilitat i augmenta el seu sabor.
Vostès venen llet envasada i en unes màquines dispensadores. On es troben aquestes?
Bé, home, la llet envasada, doncs, tenim diversos formats. Tenim ampolla d'un litro, de 2 litros, amb garrafes de 5, batting box de 10 litros. Aleshores, depèn d'on te l'hem d'introduir. Tot el que són establiments de venda al públic, com poden ser petits comerços, fleques, fruiteries, carnisseries, tots aquests, doncs, col·loquem uns botelleros dispensadors, que ells, doncs, la gent obre el botellero, agafa l'ampolla i quan passa per caixa ho paga. Aleshores, pel tema d'hostaleria ens demanen ja formats més grans, de 5 litros o bé batting box de 10 litros. I això, doncs, tot el que són embobradors i elaboradors, pastisseries, brioixeries, empreses de serveis àpats, aquests és el que ens demana més.
També van amb alguna escola, porten amb alguna escola o hospitals?
Bueno, aquí a Cardedeu, gràcies a Déu, doncs, bueno, és el lloc on algunes de les escoles doncs, ens estan gastant i doncs, amb una residència d'avis i bueno, anem fent cap aquí, cap allà, sí.
També elaboren derivats làctics?
Bé, això va ser el començament que vam començar amb la llet i llavors, posteriorment, doncs, vam introduir el que eren els iogurts ecològics. I aquest any hem sortit doncs, amb gelats, amb el tema de gelateria. Els iogurts són ecològics, i doncs en tenim doncs, de naturals, desnatats i amb sabors, tant de llimona com de maduixa. Aquests iogurts ecològics, la llet no és no, la nostra granja, perquè la nostra granja no és ecològica, i aleshores la normativa del CCPAI no l'acabem de complir, però a Catalunya només hi ha una granja que estigui fent llet ecològica. Aleshores, nosaltres estem d'acord amb aquesta granja, li fem la llet, i aleshores un altre xicot d'aquí a Cardedeu ens elabora els iogurts amb la nostra textura, la cremositat que nosaltres volem.
I són exigents els clients? Què creu que és el que més valoren? Aquesta proximitat, aquesta qualitat? Home, el tracte suposo el tracte directe també, no?
Sí. Això ens ho valoren molt. O sigui, el fet de que tu vagis a veure un client dos cops per setmana i et falta alguna cosa, et portem més llet perquè la llet fresca té una durabilitat de 6-7 dies en nevera, aleshores no perdi mai la cadena del fred. Aleshores, pràcticament hi vas dia parats doncs, en aquella fleca doncs, a portar-hi la llet o en aquell barc a portar-li doncs, la bossa vacuum boxer en el dispensador. Vull dir, estem en contacte doncs, constantment.
Això ens ho
valoren molt, això.
I s'han fixat uns objectius o creu que ja els han assolit?
Home, no els assoleixes mai. Els objectius és doncs, garantir que la gent d'aquesta població i del voltant doncs, gaudeixi d'aquests productes al 100%. Està clar que nosaltres no tenim una infraestructura hores d'ara i avui per avui per fer un salt, per exemple, a grans capitals, però el que volem fer, que és el que hem anat fent, és aquí al voltant doncs, sortim diferents productes i doncs, que la gent ens vagi coneguent i a mica en mica.
Doncs agraïm a Vicenç Benent que ens hagi parlat de la seva empresa Lletdeu.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impulsa el sector agrari.
Més proteïnes, més minerals, més vitamines i menys greix. És Bruneta, la carn de vedella de Mafriseu amb identificació IGP, atorgada per la Unió Europea per la seva qualitat i control estricte del procés. Una carn ecològica que prové del respecte a l'animal i al medi ambient. Bruneta, la vedella dels Pirineus catalans a la teva taula. Informa-te'n al 973 35 14 92. Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. L'agenda.
El dilluns 28 d'octubre es fa a Maials una jornada sobre la innovació en ametller i a Barcelona un seminari amb el títol La cuina catalana abans de conquerir el món. El dia 29 es du a terme a Benifallet una jornada sobre patrons i varietats de cítrics i a Manresa sobre les eines per la comercialització dels productes de proximitat. Dimecres 30, Lleida acull dues jornades, una sobre el pes del garrí al naixement i com avaluar els tractaments hormonals, i l'altra de tecnologies de regulació en fruiters. El mateix dia realitza Targa, la segona jornada d'emprenedoria agroalimentària de Catalunya, i a Girona, una jornada sobre el futur dels col·legis professionals i dels serveis professionals a Catalunya. El Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha informat que del 28 d'octubre al 27 de novembre el Centre de Capacitació Agrària de Manresa organitza un curs bàsic de gestió agrària. I del 28 d'octubre al 3 de desembre es realitza el Centre de Capacitació Agrària, en aquest cas de Gandesa, un curs d'informàtica de nivell 2.
Del camp a taula. Les fires.
Avui dissabte 26 i demà diumenge 27 d'octubre es fa a la Sala Polivalent de Solsona la tercera edició de la fira Masies Més Sostenibles, organitzada pel grup líder Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central. Per saber més coses d'aquest certamen, que ja està en marxa, conversem amb Jordi Vilalta, gerent de l'esmentat consorci. Bon dia, senyor Vilalta.
Hola, molt bon dia.
La curiositat d'aquesta fira és que els protagonistes són les masies i els habitatges aïllats. Per què van decidir fer un certamen d'aquest tipus, que a més forma part d'un projecte de cooperació interterritorial de grups d'acció local de Catalunya?
Doncs bé, aquesta és la tercera edició de la Fira de Masies Més Sostenibles, que va néixer el projecte fa uns 4 anys amb el nom de Projecte Masovera, que era per veure totes les necessitats que hi podia haver en aquest tipus d'habitatges de l'habitat dispers. Llavors, com una de les accions que ens van plantejar va ser poder apropar la gent que viu en els territoris, tant els habitants de les masies com els tècnics, els polítics, tota la temàtica al voltant de l'autosuficiència que pugui aplicar-se en aquestes masies. I aquest és un dels motius pel qual vam decidir crear aquesta fira, que durant 2 anys l'hem fet al municipi de Pinós, i aquest any hem fet el salt a Solsona per augmentar-ne la seva difusió i perquè hi pugui tindre més èxit d'assistents. I també, llavors, doncs, degut al suport que tenim del Departament d'Agricultura a través dels projectes de cooperació catalana, hem pogut ampliar aquest projecte i aquesta temàtica a 9 territoris líder catalans més. Per tant, és un projecte que desenvolupem en un 60% del territori rural català.
I quants expositors hi ha i què poden trobar els visitants?
Doncs bé, aquesta edició que hem fet al Sala a Solsona tindrem unes 20 empreses, a part de també les entitats de la comarca que treballen en aquestes temàtiques, i podran trobar des dels materials i les seves aplicacions instal·lacions energètiques diferents, geotèrmia, solars, després també tot el que hi ha al voltant de la biomassa, des dels equipaments, el tema de calderes, fins als productors, tant de llenya, estella com pèl·lets, pintura natural, depuració d'aigües, o sigui, tots els temes que es poden aplicar en un habitatge rural.
I avui ja s'estan fent les jornades tècniques. Quins temes es tracten?
Doncs bé, sempre en el marc de la fira complementem el que és la fira de mostres amb unes jornades tècniques de temes que pensem que són d'interès pels assistents. I aquest any estem tractant l'ús de tècniques tradicionals per la rehabilitació de la masia, també tots els temes al voltant de la bioconstrucció aplicada a aquesta tipologia d'habitatge, també un tema que cada cop va tenir més importància, que és la conservació dels paràmetres de salut i habitabilitat en les masies. També tractem el tema de responsabilitat turística, sobretot amb les etiquetes ecolàbels, de cara al turisme rural, que és un dels grans actius d'aquests territoris. I fem una taula rodona sobre el futur energètic actual davant el nou decret 9/2013 de mesures d'estabilitat del sector elèctric, que ha fet que es replantegin moltes de les expectatives que hi havia al voltant de l'autoconsum, a les masies, etc.
I pels adults i per infants, demà hi ha uns tallers. En què se centren?
Doncs, sí, sempre també intentem que la fira sigui oberta a la ciutat, als habitants, tant siguin gent que estigui interessada en conèixer les tècniques com gent que vulgui fer activitats. I realitzem 2 tipus de tallers. Un de tècniques de producció de blocs de terra crua i de reboc de terra per interiors a través de la xarxa d'ecoarquitectura, perquè hi ha gent que vol mantenir aquest tipus de rehabilitacions. I després també perquè des de la base, no?, des dels infantils, puguem conscienciar sobre les temàtiques, uns tallers que són carregats les piles i manualitats amb materials reciclats, a càrrec del projecte educatiu de la Granja Escola Lauró.
I ja per últim voldria que ens parlés de l'excursió en bicicleta elèctrica que es farà demà diumenge a la Borricleta.
Doncs sí, el que és l'anomenada la Borricleta, que és la bicicleta elèctrica rural, va néixer l'any 2009 al Lluçanès com una forma d'ecoturisme. I llavors nosaltres aportem aquesta experiència aquí a la comarca per poder visitar el que és el territori de les masies i amb un arquitecte, l'Ester Closa, que farà explicacions sobre el patrimoni arquitectònic que vagin trobant al llarg de la ruta per conèixer territori i habitatge i la història que hi ha al voltant d'aquestes masies, que són mil·lenàries, moltes d'elles.
Doncs volem agrair a Jordi Vilalta que en plena fira ens hagi parlat d'aquesta fira de masies més sostenibles, que ha obert avui les portes al públic i les tancarà demà diumenge.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per l'interès en la nostra fira.
Del camp a taula, amb Isidre Font.
I això és tot per avui. Esperem que el programa els hagi agradat i la setmana vinent tornem amb molta més informació i entrevistes a Del Camp a Taula, aquí a Ràdio Estel.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font.